36 minuts per sobre de les 12 del migdia. Comencem el primer Quinto Millennial amb Marc Quinto de la temporada. Què tal, Marc? Com estàs?
Molt bon dia, Isa. Molt bé. La secció més esperada.
Sí, i a més per aquest tu any... sobretot.
Sí, clar. Per mi únicament, no? Però, i a més, aquest any que hem estrenat, no sé si ho he dit encara, hem estrenat Instagram.
Ho hem dit moltes vegades.
@planetaprat. Doncs avui, per fer aquesta estrena, doncs estem fent un Facebook Live, un Facebook, no?
No,
un Instagram Live, acostumats, eh? Un Instagram Live que després penjarem, així que qui ens vulgui veure, sortim els dos.
Però llavors no és live, o sigui,
sí,
ens estan veient ja.
Sí, ara, mira, hi ha algú veient-nos.
Per tant, ens poden escriure.
Ens poden saludar, ens poden aportar coses, i després que ara penjat per qui vulgui recordar la secció, no només amb àudio, sinó veient-nos les nostres cares a les reaccions dels àudios, saps? Doncs va, t'explico avui. Mira, hem tingut un estiu en què han passat mil i una coses. Què passa? Que en 20 minuts no em dona temps de res, llavors tractarem dos o tres temes així una mica més grossos, i ja està, i Dios proveerà.
Vinga,
i seguirem endavant.
Endavant, Marc.
I la sèrie d'avui, Bosch, de Prime Video, vale? Comencem. Un dels temes estrella de l'estiu és el de Ya son las 8 amb Sonsoles Onega. Doncs recordem, aquesta era la sintonia de Ya son las 8, que era el nou programa estrella de Telecinco, que venia, doncs...
Que continuava Ya es mediodía.
Clar, primer era el Ya es mediodía, al migdia, de 2 a 3, tenien, o de 2:30 a 3,
alguna cosa
així, sí.
No
ho sé, perquè primer, és que primer feien una part com de...
Política.
Com, primer política, després Joaquim Prat s'encarregava d'una part d'una taula més a tertúlia, però no era encara el Ya es mediodía.
Clar, ese però era ja... el programa d'Anna Rosa.
Sí, però és que ja és mediodia, està dins del programa d'Anna Rosa.
Ui, que difícil.
Saps? Aleshores, clar, tot de la mateixa productora, aleshores els van donar, doncs, l'opció de fer aquest Ya son las 8 amb Sonsoles Onega. No va començar així justet, no va tenir tampoc molt mala audiència, però no volia, no tenien aquesta audienciaza de Telecinco molt alta.
Clar, el que passa és que Telecinco està en hores baixes, no?
Està en hores baixes perquè Antena 3 se li està menjant a vegades, bueno, porta uns mesos menjant-li bastant les tardes. Aleshores, què va passar? Que de cop vam deixar de veure Sonsoles Onega, va deixar de veure Ya son las 8, va deixar d'estar ella a Ya es mediodía, i de cop va sortir que Antena 3, a 3 Media, l'havia fitxat de cop, per sorpresa. Doncs què ha passat? Ha arribat ja nova temporada, arriba al setembre, i ella ha passat per l'Hormiguero ja sent d'Antena 3,
clar,
i ha explicat una miqueta tot com va anar. Si et sembla, anem a conèixer... clar, nosaltres el que sabíem és, de cop han deixat de parlar d'ella, ja no ha aparegut més, i ja no existeix aquesta dona, Telecinco. Però no va anar del tot així. Anem a escoltar com li explicava ella a Pablo Motos com li arriba la proposta quan ella està al mateix camerino de Telecinco.
Perfecte.
¿Cómo te hicieron la oferta de Antena 3? Cuéntame todos los detalles. ¿Dónde estabas? ¿Cómo estabas? ¿Qué sentías? Todo.
Estaba en el camerino de Telecinco, mi camerino, y de repente recibo una llamada y descuelgo en altavoz. Había además una compañera estilista conmigo y de repente una voz emerge, yo pensé que era del campamento de los niños, cualquier cosa, 1 de julio. Ese día cerrábamos además, ya son las 8, con lo cual era un día intenso. Me dicen, soy la secretaria del director general de A3 Media Televisión. Y pensé... inocente quizá, que me van a querer adaptar alguna novela mía o alguna historia. Se produce una reunión en una sala, llego y me encuentro a tres señores que no conozco y de repente un señor, Carlos Fernández Alonso, director general de A3 Media Televisión, me dice 5 palabras. Tenemos un plan para ti.
I no et recordo això, a lo de Figo, que comentàvem l'altre dia.
Arran del documental.
Arran del documental, que ja en parlarem un altre dia amb calma. Tengo un plan para ti. Clar, si tu t'estan dient que t'acaben de cancel·lar Ya son las 8 i et quedaràs un altre cop amb Ya es mediodía, però a la cadena contrària et diuen tengo un plan para ti, doncs clar, es va quedar loca.
Aleshores... Clar, al final, tothom, jo crec, parlàvem arran de lo de Figo, dels diners, no? Però també de la importància de sentir-se valorat,
clar, valorat,
a la teva
estimat,
feina.
Clar.
I que et diguin, mira... hem pensat en tu per fer això i al voltant de tu construirem aquest projecte, és el més valuós que
clar,
pots tenir.
I ja pot ser Telecinco, Antena 3 o el que sigui, que te'n vas on t'estimin una mica més. Doncs això va passar...
Nosaltres no, eh?
Nosaltres no, què?
No marxarem.
No marxarem, encara que ens ofereixin molts diners en molts més projectes.
Clar,
no, aquí ens quedem. Doncs això va passar un 1 de juliol. Recordem que l'1 de juliol era el dia que acabava...
Imagina't que tard passa tot a la tele, també.
I clar, no, però l'1 de juliol va ser la trucada. Vale? Llavors, va tenir una reunió, no sé si el mateix dia o el dia següent, i ella, doncs això, li van donar, ella va donar uns dies, o sigui, va demanar uns dies per pensar-s'ho, clarament, no podia dir-ho allà a la mateixa reunió, mira, me'n vaig.
No, clar.
I aleshores van així, com ella va acceptar la proposta, i clar, que els hi va haver de dir als seus jefes, a Basile li va haver de dir, me marcho.
Dejo de ver a Carlos Fernández Alonso y veo a Brad Pitt. Y entonces me enamoro profundamente de esa propuesta de que alguien tenga un plan para mí. Y a partir de ahí empiezan en mi vida 48 horas, que es lo que pido para reflexionar. Coinciden además con el fin de semana del Orgullo Gay. Y el 11 de julio digo, ya está, voy a tomar la decisión. Por mil motivos, porque es una empresa que no me resulta en modo alguno ajena. Llevo publicando con Planeta 14 años de mi vida. Y digo, pues igual va a ser el momento. Y con mucho dolor de corazón,
te entiendo.
Ya está, comuniqué a mis jefes que me iba.
Doncs bé.
Escolta, hem d'anar saludant també a la gent que se'ns incorpora al directe d'Instagram. El nostre company David Rebos ens diu que ens haurem d'arreglar una miqueta ara a l'hora de fer els directes a Instagram.
També hi ha gent que diu, m'encanta
esta sección, hoy curro, que ens sembla espectacular.
Perquè és que és la millor. Jo tu pensaves que jo ho deia així, que era la millor, perquè sí, doncs no.
Doncs envia-li una abraçada als teus fans, també.
Una abraçada i un cor.
I la Neus Macías també, Quinto Millennial es lo mejor. Jo mataria per fer tu secció. Mira, per tant, t'estan sortint rivals aquí.
Veurem com les són soles.
Que fantàstic.
Doncs va, seguim. I és que això passava, li deia al seu jefe, mira, me voy. A tot arreu sortia que havien acabat molt malament, a hòsties, que havien acabat fatal,
sí?
Que havien acabat però amb molt, de molt males maneres i tal. I ella diu que no, que se'ls estima encara moltíssim i que van acabar molt bé. Que li van fer una contraproposta, però ella, clar, si tu et fan una proposta de 10, i et fa una contraproposta, quan ja estàs pensant l'altre, és
complicat.
Això és
com quan et canvies de companyia de telèfon i després et truca la teva i diu, ai, mira't que et millorarem l'oferta. Doncs ja no,
doncs sí. I, clar, ella el que no pensava és que hi hagués tanta, que s'aixequés tanta polseguera amb aquest canvi. Ella pensaria que seria com quan fitxa una Pilar Rubio que va canviar perquè és algú no tan famós, de La Sexta a Telecinco.
Home, Pilar Rubio també va ser
sí, però, fort, eh? Però, clar, al final...
A més, perquè era una quantia econòmica que es va filtrar...
Sí, però marxava de La Sexta, no marxava de la principal cadena líder a l'altra principal competidora i tal, i aleshores ella explica lo malament que ho va passar, va estar una setmana passant-ho fatal pel rebombori que es va generar.
No pensé en ningún momento que se iba a liar esta tan gorda. O sea, yo misma infravaloré la magnitud de la decisión. No la calibré, si la hubiera calibrado, pues a lo mejor, no sé, hubiera comido algo antes de entrar en la reunión,
claro,
¿sabes?
Había sido más preparada.
Sí, pero no pensé que se iba a montar esta tan monumental y pasé casi una semana sin habla. O sea, estaba en estado de shock, dije, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser esto, no?
Claro, y luego ya viene la siguiente página, viene en Antena 3 y ahora tienes un nuevo programa del que no podrás hablar, supongo.
Tengo un nuevo programa del que no puedo hablar porque no sabemos todavía todos los detalles, entonces ¿para qué te voy a contar una cosa que está como a medias?
Pero será un programa de actualidad, entiendo.
Sí.
Per tant, no ha avançat res.
No ha avançat res perquè és que el programa començarà cap al novembre, és a dir, el deuen estar preparant molt bé perquè falta encara molt i això es va decidir el juliol. És a dir, realment haguessin tingut temps per al setembre començar amb alguna cosa, però no, fins al novembre res. Diu que encara hi ha molts temes per polir, així que veurem com Sonsoles Onega, doncs, encara aquesta franja de 8 a 9 i eliminarà en boom de la pantalla d'Antena 3. Això és important també saber-ho. Seguim endavant, va. Un altre que ha tornat a Sálvame, després de, recordem, que es va caure fent imitant una prova de supervivientes,
pobre,
va ser Belén Esteban, i va tornar fent un dels balls de l'estiu, que és Despecha de Rosalía.
Baby, no me llames que ya estoy ocupada olvidando tus males.
Ya decidí que
esta noche se sale
con todos los motos, mami, ole, con todos mis chales. Pero...
Doncs bé, aquí veiem com Belén Esteban, que sempre ha dit que ella és molt amiga de Rosalía, doncs ha fet aquest ball. Ha fet aquest ball només arribar a Sálvame amb la crossa que portava, així que va mig coixa encara. I aquesta és una de les perletes que ha anat donant perquè ja ha començat criticant a punta pala, que recordem, Rafa Mora l'ha liat molt aquest estiu, Kiko Matamoros, ja en parlem també amb calma. I és que A Sálvame han anat passant altres coses. He de dir, per cert, que ho parlàvem al final de temporada, Adela González, la nova presentadora de Sálvame, crec que ha estat un encert fantàstic i que està ja al nivell de Jorge Javier o d'altres presentadors.
Però Jorge Javier no tornarà.
Sí, però bueno, ell és molt de que quan no li ve de gust deixa d'estar uns dies al programa, quan vol torna perquè es creu l'estrella màxima i li deixen.
Això és el que hem de començar a fer, Marc.
Sí.
Que presentis tu uns dies...
Tu i jo anar deixant, passa altra gent. Ah, aviam si et salvaràs tu només. Bé, què més ha passat a Sálvame? Doncs això, l'altre dia, José Antonio Avilés, que recordem que és un dels col·laboradors que hi havia Viva la Vida cancel·lada, doncs...
Ostres, sí, ho vaig veure aquell dia.
Vale, què va passar? A Socialité va enviar unes imatges dient que Isabel Pantoja estava en la playa de Conil de la Frontera con una amiga, i que tenien vídeos d'ella, fotos d'ella i la conversa gravada. Doncs ho va presentar a Socialité i resultava que ell havia enganyat i que no era real. No era real res del que havia passat. Que només era per sortir a la tele i per guanyar diners.
Era una senyora que s'hi assemblava.
S'hi assemblava una mica, sí.
Una mica de lluny, clar.
Amb una foto pixelada de lluny, clar, podria ser tu també, pel cabell. Potser pel cabell no, però sí.
Jo crec que no m'assemblo gaire.
Van enganyar Socialité i Maria Patiño, que estava a Sálvame durant la setmana, va entrar en directe a ell i li va dir de tot. Escoltem-la.
Audiencia. Primero quiero pedirles disculpas a todos los espectadores. Yo no me río, a mí no me hace ninguna gracia. No hablo en nombre del equipo de Socialité. Sé cómo esta mañana se ha levantado mi directora. Esto no es una persona que le pase una información equivocada, sino que yo sé cómo tú trabajas y construyes falsas pruebas. Tú no eres una persona a la que te lo cuela, José Antonio. Te vas a callar la boca ahora mismo. Yo les pido perdón y disculpas por nuestra falta de profesionalidad como presentadora del programa. Y ante las pruebas que presentó este señor, yo ya dudo de él desde hace tiempo, lo tengo bloqueado hace tiempo, sé cómo construye pruebas falsas y sé cómo llega a la gente. Y a pesar de darle oportunidades a una persona que probablemente se la merece como todo el mundo, sigue jugando con la ilusión de un equipo. Y eso no me da la gana.
Es va emprenyar molt,
Es va emprenyar molt amb raó, perquè s'ha passat. Què passa? Que ho fa sempre, que jo no sé per
clar,
què segueixen
no
dient-li les gràcies.
Estava viva la vida i després és que el van tornar a agafar, no?
Emma García no el suportava, no l'aguantava. Llavors, què passa? Jo ja portava unes setmanes veient-lo molt a Sálvame i dic, aquest el fitxen. Espero que no, perquè ara estarà a l'atur, aquest el fitxen. I què va passar? Que aquesta setmana passada van dir, presentem nou col·laborador i van així.
Nuevo colaborador de Sálvame. Bueno para algunos, muy malo para otros. Por favor, número 13, nos destapamos, nos quitamos la careta y es... ¡José Antonio Avilés!
És que estan premiant l'engany, la mentida. Va sortir gent que li havia estafat quan ella estava supervivent, que es va destapar tot. Que el títol de periodista no l'ha tingut mai perquè deia que havia estudiat a una universitat anglesa.
I no ha provat cap assignatura.
Clar, és que, a veure...
No, lamentable. O sigui, jo crec que és el pitjor fitxatge que han fet.
Totalment. I a mi és que, no sé, em genera... No em cau en gràcia, la veritat.
A mi tampoc, gent. O sigui, el veig i ho passo fatal. A més, crido tota l'estona, és horrible. Però bé, veurem com va avançant aquests propers... de propera setmana. No sé, esperem que algú bo faci. I va, anem a un parell de coses abans de la sèrie ja, i és que demà comença Pesadilla en el Paraíso, i és un nou programa on van famosos, ja s'ha fet alguna vegada coses similars, van famosos a una casa...
Però és com La Granja, que es va fer en el seu dia,
similar.
Perquè clar, això no... Venim de Supervivientes i potser tothom es pensa que és semblant.
Van allà, al moment no s'ha vist res, però a les imatges van com han d'anar a munyir una vaca, com viuen allà sense els mòbils, sense no sé què, tal, i són uns quants famosos que entre si donaran baralles i amores, lo típic.
Com aquella casa també que feien abans... És que no me'n recordo.
Del siglo, que era com molt antigua, no?
Sí. Sí, i uns vivien a la casa rica i altres a la pobra.
Però no, aquí viuen tots a la pobra. Crec, de moment no se sap res. Anem a escoltar, si et sembla, un petit tall del que van dient alguns dels seus protagonistes, que et dic qui són alguns d'ells, que són Lucía Dominguín, Omar el Negro, d'Anabel Pantoja, que ha aprofitat i s'ha separat abans d'entrar per donar més joc, Glòria Camila també estarà allà, Mònica Hoyos, Pipi Estrada, gent de la família Ubrique, que sempre rodegen aquest tipus de programes i tal.
Ah, sí, el germà, no?, del Jesulín, que no me'n recordo com es diu.
Jesús? Jo tampoc.
No, Jesús no.
Serà ell mateix.
No me'n recordo.
Llavors anem a escoltar el que expliquen.
Vengo a eso, si no me quedo en mi casa. Yo creo que las pruebas va a ser mi handicap más grande, porque como me hagáis correr,
horroroso.
A mí lo que no me va a gustar es compañeros flojos y compañeros marranos.
Lo único que me da miedo en la granja son las cucarachas, porque al verlas no sé si matarlas, si no, porque me da un poquito de asco y a la vez me da un poco de pena también, como voy a matar a un ser, ¿no?
Mis expectativas son ganar, brillar, dejar que todos los demás brillen, sonreír, ayudar, divertirme, buen rollo, positivo, me vengo arriba, bailo, en fin, todo buena onda.
Lo que mejor puedo hacer, recoger moñigas.
Yo creo que huele a cerdo por aquí.
Yo creo que parezco muy pija, pero yo soy muy de campo, soy muy animalista, aunque haya gente que no lo entienda porque también soy taurina.
Estoy dispuesto a todo por ganar, a ganar pruebas, a hacer trampas.
Doncs bé, el més important d'aquí, soy animalista i taurina sí, a la sí. vez. Sí. Que això és una incongruència una mica així. Però
I per mi el tema paneroles, que
clar, tu aquí...
les vull matar i a la vegada no, no sé.
Clar, tu aquí ho passaries fatal, tu com a Mar el Negro. Estaries de junts a sobre una cadira.
Seria el que més em preocuparia, sens dubte.
Doncs bé, s'estrena demà, recordem, Lara Álvarez ho copresenta uh-huh. amb Sobera, amb Carlos Sobera. Serà un format gravat, que explicàvem que ara s'estan caminant els realities cap a aquest estil. I Lara Álvarez ahir avançava, Sálvame, que hi haurà, doncs hi haurà enamoraments. Veurem d'aquí, però hi haurà, clar, com ja han començat a gravar-ho, ja saben que ja poden avançar coses. A partir de demà. I abans de passar la sèrie, hem de dir que torna Gran Hermano VIP.
Vuelve Gran Hermano VIP. ¿Quién se atreverá? Próximamente, estreno en Telecinco.
Doncs Gran Hermano VIP, que recordem, el van deixar de fer perquè va haver aquella violació en directe. Recordem que
sí,
la
això
productora...
va ser el Gran Hermano sense VIP, eh?
Ah, sense VIP
va ser. VIP. Va ser el Gran Hermano anònim.
El normal,
val. I ara s'estava fent el judici...
Val? No sé com ha quedat.
I llavors no sé com ha quedat.
Però a partir d'aquí sí, ja es va deixar de fer Gran sí. Hermano i van passar a fer la Casa de les Secretes, que era el mateix, amb un nom diferent per evitar problemes. I doncs torna, veurem aquest format, amb famosos, uh-huh. recordem Gran Hermano VIP amb famosos. I...
Jo crec que no hi ha tants famosos que ja no haguem vist en totes les seves formes.
Hi haurà menys famosillos.
Clar,
cada vegada han d'anar menys gent més, que potser hi ha algun Instagramer, algun
Viceversos,
no sé què.
Sí, coses d'aquestes.
Gent d'aquesta que rescaten i tal.
Saludem a tothom que s'està incorporant al directe d'Instagram.
Ja tenim 15 persones en directe, més o menys.
Però @planetaprada ens podreu anar veient. Alguna cosa farem.
Estem a punt ja d'arribar als 300 seguidors.
Això està molt bé, no? En 3 dies? A 100 per dia, gairebé.
En 3 dies de programa, mira, arribem als 1.000 i al cap de setmana. Doncs va, anem, si et sembla, a conèixer la sèrie d'aquesta setmana, que és Bosch a Prime Video.
Perfecte.
¡Quieto!
Detective, ¿cuántas personas ha matado?
No lo sé.
El departamento te ha exonerado.
Ha merecido la pena.
¿Ya has ido a verla? Harry, Las Vegas está a 4 horas en coche.
Hola, Maddie.
30 segundos y ya me estás acusando de ser mala madre.
Es una matrícula falsa, colega.
¿La has escrito correctamente?
Sí, tío, enciéndelas.
Este es mi vehículo y esas son mis matrículas. ¡Mierda!
Empecemos con una facilita. ¿Quién es el muerto de la furgoneta?
Cuando los agentes Pierce e Irving Jr. pararon a ese tal Wade, Irving, por lo visto, escribió el número de matrícula equivocado a propósito.
Aunque no use mi influencia en tu...
M'ha sorprès que hagis escollit aquesta sèrie,
eh? Tu? L'has vist o no?
No, vale. Em va parlar en David Miquel,
sí.
el nostre company.
Sí?
Sí.
Però en va,
crec que
va
és aquesta
tu,
la que em va
part,
parlar.
Per aquí,
sí, crec que sí.
Doncs, no? Vale, doncs, la sèrie Bosch, vale, va d'un policia, d'un detectiu, de policia, de la policia... Clar, normalment estem acostumats a que siguin doncs, de l'FBI... o de los Navy, o del tal, però aquest és de policia, com la policia local del Prat, però clar, a nivell de Los Angeles, que és una ciutat extraordinàriament gran. Doncs és un dels detectius d'homicidis més importants de Los Angeles, vale? Harry Bosch, i ell és el protagonista indiscutible d'aquesta sèrie, que té 7 temporades, es va estrenar el 2014, ja ho veurem perquè té coses així, que ara veiem potser ja una miqueta antiga, estem a mòbils, estem a tal, però jo que ja vaig per la quarta, clar, m'he fet un fart de vora perquè està molt xula, doncs ja es comença a estar més en l'actualitat. Però no es fa antiga, està superbé, 40-50 minuts cada capítol, ell és el protagonista, i clar, al final, com a totes les sèries policia, que es van sortint casos i paral·lelament doncs, tenim la seva vida amb la seva exdona i la seva filla, que en la primera temporada no tenen gaire protagonisme, però més endavant comencen a sortir més, més a l'escena, fins i tot es traslladen a viure al costat d'on viu ell i tal. I també doncs, comencem a conèixer també les vides de... dels, sempre és bastant similar, dels altres companys del departament, de la teniente, que és la jefa, del company de la parella del Harry Bosch, perquè són els dos que van sempre junts, els dos detectius a tot, i doncs això, l'última temporada es va estrenar l'any passat i ja s'ha estrenat just al maig d'aquest any, que quan acabi ja me l'intentaré, veurem si la podem explicar també, Bosch Legacy, que és una seqüela, una post-sèrie de Bosch, més actual encara perquè està gravada l'any passat i doncs és com una mica seguint el fil de la seva vida, però encara no sé com està. He dit que és molt interessant perquè barreja molt bé els dos temes, el tema de els problemes, o sigui, els casos que van arribant, amb també fins i tot algun cas seu privat, o sigui, seu que li ha afectat amb ella en l'antiguitat, però també amb el que dèiem de la seva vida privada i en com a vegades això els afecta també a la feina i tal, i està molt xula, la veritat.
M'ha sorprès molt que arribis a aquesta sèrie, que a més no és tan actual.
No, saps com vaig arribar? Vaig obrir un dia Prime Video i em va sortir per allà com a recomanació.
I vas dir, mira.
I vaig veure amb altres i vaig dir pelante.
Endavant. Molt bé, Marc, doncs fins aquí aquest primer espai del Quinto Millennial. Agrair a tothom que ha estat connectat en aquest directe d'Instagram la vostra participació i ens heu ajudat molt també amb el feedback.
I penjarem a les xarxes.
Es quedarà penjat perquè, com tu bé dius, és la millor secció, no?
Del món mundial.
Que vagi molt bé.
Gràcies,
cuida't.
Adéu. ¿Qué horas son? Dime, cariño, ¿qué horas son? Que no me aguante el corazón. Estar tan tiempo solo, estar tan tiempo solo.